L'Ajuntament de Deià destapa irregularitats en les nòmines del seu exsecretari i errades en els processos de contractació. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Al setembre, el consistori va detectar presumptes irregularitats amb l'arribada d'una nova secretària que amb la revisió interna de la comptabilitat municipal s'han pogut constatar. També s'han detectat diverses irregularitats en la justificació de subvencions, un fet que obligarà l'Ajuntament a retornar doblers a altres administracions. En un comunicat, el consistori reconeix que la situació econòmica i administrativa és seriosa després de 3 anys de retard en la comptabilitat. Per això, hauran de prioritzar despeses i elaborar uns nous pressupostos. Precisament en aquests moments hi ha un ple a l'Ajuntament de Deià amb un punt de l'ordre del dia que inclou la dació de comptes de la liquidació de l'exercici de 2023. Això deia mentre que l'Ajuntament de Palma en el seu ple municipal ha aprovat avui que Pedro Sánchez sigui persona non grata a ciutat. Toni Mateu.
La moció de vots s'ha aprovat sense sorpreses amb els vots del Partit Popular, el PSOE, Més per Palma i Podem han votat en contra. Afirmen que la proposta és una cortina de fum, diuen, per tapar els negocis del Partit Popular i vots en el sector immobiliari.
Condemnats a 14 anys i mig de presó i a 9 els dos principals acusats de la macroestafa de Lujo Casa, que va deixar 230 afectats i un frau de més de 3 milions d'euros.
Es tracta del cervell de la trama Carlos García Roldán, conegut com Charlie, i de Michele Pilato, acusats tot d'or d'estafa agreujada, pertinença a grup criminal i blanqueig de capitals. El tribunal considera aprovat que tots dos crearen un pla per a una captació massiva de fons per construir una trentena de promocions immobiliàries que mai no arribaren a executar-se. El tribunal imposa als acusats de la trama indemnitzacions a un centenar de perjudicats que sumen més de 2 milions d'euros.
La sentència no es ferma i encara es pot recórrer. I la incidència de la grip a les Balears augmenta fins a situar-se en 75 casos per cada 100.000 habitants.
Això és un increment lleuger en relació amb la setmana passada respecte de l'anterior, que demostra com s'alenteix l'increment de contagis. Un fet que tensa cada dia més els hospitals i els centres de salut de les illes a l'espera que la setmana que ve es pugui assolir el pic màxim. El portaveu del sindicat d'infermeria SATSE, Víctor Zainos, reclama més personal per fer front a la sobrecàrrega de feina.
I la pressió assistencial, lògicament, augmenta. No? Les infermeres estan sobresaturades amb uns ràtios entre 36 i 40 malalts els vespres i només dues infermeres per unitat d'hospitalització.
Comissions Obreres situa el salari mitjà necessari per viure dignament a Eivissa i Formentera en, atenció, 3.500 euros.
Això són 1.000 euros més que Mallorca i 1.250 més que Menorca, segons les estimacions del sindicat, que calcula que el 60% del salari es destina a l'habitatge. Segons el sindicat, els salaris haurien d'haver pujat un 14%.
I el Consell de Mallorca ha ajornat la convocatòria de places turístiques que havia de començar aquest dissabte per evitar més errades en la tramitació de les sol·licituds.
La institució suspèn de manera momentània l'inici del procés d'adjudicació per garantir que el procediment sigui més fiable i també més segur. Un ajornament aquest que la patronal d'habitatges turístics, Aptur, ha qualificat d'escandalosa i injustificable.
I en els esports ja és oficial, Dani Rodríguez deixa de ser jugador del Reial Mallorca. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre. El jugador i el club han arribat a un acord per a la rescissió del contracte del futbolista gallec, que posa fi a una etapa de 7 temporades i mitja al conjunt mallorquinista. El migcampista, que més ha signat una clàusula de confidencialitat amb el club, de moment no té un acord signat amb cap equip i, per tant, es desconeix quin serà el seu pròxim destí fora de Somos. I tot això mentre l'equip ha fet avui matí el darrer entrenament abans de visitar demà el València Mestalla, l'objectiu de sumar els darrers 3 punts del 2025. I l'Atlètic Balears es va acomiadar ahir de la Copa del Rei, tot i jugar un gran partit contra l'Atlètic de Madrid. Els de Luis Blanco varen perdre per 2-3 a l'estadi Balear. Gerardo Bonet i Keita de penal marcaren els gols baleàricos, mentre que Raspador i Griezmann en dues ocasions els de l'equip matalasser.
Més esports quan passin uns minuts de la 7:30. I pel que fa al temps, avui dia sense precipitacions a l'espera que tornin els canvis. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre. Sí, efectivament, avui hem tingut unes condicions de tranquil·litat. De fet, hem tornat a superar els 20 graus, hem fregat els 21 a Palma. És el desè dia d'aquest mes de desembre en què se superen els 20 graus a qualsevol indret de l'arxipèlag. I en vista demà, sí, començar amb aquests canvis. De fet, demà ja d'entrada tindrem més núvols que avui. També tindrem una mica de pols en suspensió i, de fet, és probable que s'arribin a escapar algunes gotes, algunes brusques, principalment a Eivissa, Formentera i punts de Mallorca. I allà on caiguin, probablement vendrien una miqueta acompanyades d'aquestes partícules, per tant, podrien venir en forma de terra roja. I tot això seria l'avançada d'un dissabte en què segurament notaríem bastanta d'inestabilitat, amb un cel també carregat i amb algunes plogudes més, que ho hem d'anar definint on poden afectar, però en definitiva venen dies una miqueta més moguts. Això sí, les temperatures demà no canviaran gaire, serà a partir de dissabte quan començarem a anar progressivament a la baixa.
Gràcies, Dani. I en aquesta hora es presenta a Palma el llibre de l'aigua dels químics Tomeu Bonet i Lluís Vallcaneres i el geògraf i meteoròleg d'aquesta casa d'Ivetres, Miquel Salamanca. Un treball que estudia la relació de Mallorca en l'aigua durant la història i en el present i que demà es presentarà també a Sencelles. La setmana que ve ho farà a l'Aro. Vos ens explicarem els detalls minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa, al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7 i 6 minuts. L'Ajuntament de Deià ha descobert irregularitats en les nòmines del seu exsecretari i errors en els processos de contractació i de justificació de subvencions. Aquesta situació, assegura el consistori, en un comunicat implicarà que ara hagin de retornar doblers a altres administracions.
I aquesta situació l'ha donat a conèixer el mateix Batle Joan Ripoll en un comunicat per informar de la situació econòmica que haurà de fer front l'Ajuntament a partir d'ara. Segons Ripoll, explica el document, aquesta situació, aquest cas es va destapar pel mes de setembre, quan una secretària habilitada a ocupar la plaça. En els darrers anys havien estat diverses persones que s'havien succeït en un càrrec de secretari de manera interina. La situació descoberta ara obligarà a donar prioritat a determinades despeses i elaborar un pressupostos més ajustats durant aquests propers anys. Precisament és en aquest moments que ha ple ordinari a l'Ajuntament de Deià, ha estat a les 6 que ha començat la sessió amb un ordre del dia que inclou la dació de comptes de la liquidació de l'exercici 2023. Això és el lliurament formal de la gestió econòmica corresponent a aquell any.
I el ple de l'Ajuntament de Palma ha aprovat avui que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, sigui persona non grata de Palma. Com dèiem, ho ha aprovat el consistori amb els vots a favor de PP i vots de qui partia la iniciativa i que, a més, en demana la dimissió i la convocatòria d'eleccions. L'oposició, els grups d'Esquerra, hi han votat en contra i afirmen que la proposta és una cortina de fum per tapar els negocis, diuen, de PP i vots en el sector immobiliari.
Però el portaveu de Vots Acord, Fulgencio Coll, el president espanyol, vol destruir la democràcia i remarca que el president del govern central ha abandonat el palmesans en el tema de l'habitatge. Per al portaveu de Cort, Llorenç Bauçà, hi ha prou motius per declarar Pedro Sánchez persona non grata.
Que el president del govern en Palma i d'una forma clara ha dejado de apoyar y ha creado, por lo tanto, con su legislación y la falta de inversión, el problema de la vivienda.
Nosotros entendemos que una persona la cual lleva en su día a día una gestión que pone de manifiesto el menosprecio a la ciudadanía de Palma tiene hechos suficientes como para declarar la persona no grata de esta ciudad.
Aquesta moció ha generat indignació entre el partit de l'oposició. Els socialistes consideren que la declaració és un atac a la democràcia. Així s'ha expressat Xisco Ducros.
Nos parece una vergüenza que lleven a cabo esta moción, una moción que además consideramos que es ilegal porque así lo ha dicho el Tribunal Supremo y desde el Partido Socialista lo tenemos que decir alto y claro. Estamos hartos que la derecha en este país retuerza las normas para imponernos sus costumbres.
La resta de formacions, més per Palma i Podem, també han criticat de manera dura la moció de vots i han votat en contra.
És la primera vegada que Palma utilitza aquesta fórmula simbòlica per declarar una persona indesitjable a la ciutat i la segona vegada que l'actual president del govern, Pedro Sánchez, es declara persona non grata perquè el passat dia 27 de novembre l'Ajuntament d'Albacete la va fer servir.
no ha estat, però, l'únic cap de l'executiu central que ha rebut aquesta distinció, per dir-ho d'alguna manera, perquè l'any 1995 Felanich va reprovar el popular José María Aznar i Pontevedra, l'Ajuntament de Pontevedra, va fer el mateix amb el seu successor, Mariano Rajoy, l'any 2016.
I la presidenta del govern, Marga Proença, ha defensat avui la iniciativa presentada pel Partit Popular al Parlament per prohibir l'ús del burca i el niqab, el vel integral, als edificis públics de les Balears.
A Proença ha mostrat convençuda que la iniciativa rebrà el suport unànime de tots el grup parlamentari. Segons la presidenta, es tracta d'una proposta molt clara que apel·la a la igualtat, al feminisme i la llibertat i que va en contra de pràctiques que, segons ha dit, invisibilitzen les dones i atempten contra els seus drets fonamentals.
Serem la primera comunitat autònoma, hem estat la primera comunitat autònoma en presentar aquesta iniciativa. I és una iniciativa que, a més, estic convençuda que tindrà el suport unànim de tot l'arc parlamentari. Jo no m'ho puc imaginar que cap partit democràtic, que cap partit que creu en la igualtat entre homes i dones, en la dignitat de totes les dones, pugui votar en contra d'aquesta iniciativa.
Però ens ha fet aquestes declaracions a la tradicional Copa de Nadal del Partit Popular, que ha assegurat que les enquestes els fan tocar la majoria absoluta l'any 2027.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
La Fiscalia estudia sol·licitar l'ingrés a presó provisional dels principals acusats de la macroestafa de Lujo Casa fins que la sentència no sigui ferma. La Fiscalia entén que hi ha risc de fuga i serà demà divendres quan l'Audiència Provincial en revisarà les mesures cautelars.
Les condemnes imposades suposen 14 anys i mig de presó i altres 9 anys pels dos principals acusats de la macroestafa de Lujo Casa. La condemna més elevada és per al cervell de la trama Carlos García Roldán, conegut com Charlie, i l'altra per a Miquel Pilato per estafa greujada, pertinença a grup criminal i blanqueig de capitals. El tribunal considera provat que tots dos varen crear un pla per a una captació massiva de fons per construir una trentena de promocions immobiliàries que mai no varen arribar a executar-se. La macroestafa immobiliària va deixar, recordem, 230 afectats i un frau de més de 3 milions d'euros.
A banda dels dos principals acusats, el tribunal condemna a 4 anys el suposat constructor de la trama, però absol els tres testaferros del grup. La sentència recull que mai es varen arribar a obtenir llicències d'obra nova, ni avals bancaris i assegurances, ni tampoc s'havien ingressat els doblers recaptats a comptes separats.
Tot era una façana amb oficines obertes al públic, publicitat en portals immobiliaris, cartells ensolars, una aparença de seriositat que va fer confiar als compradors que arribaren a ingressar com a avançament per a ser-ne propietaris entre 5.000 i 100.000 euros. És per això que el tribunal imposa als acusats de la trama indemnitzacions a un centenar de perjudicats que sumen més de 2 milions d'euros.
Contra la resolució es pot interposar un recurs d'apel·lació en un termini de 10 dies, segons recull la sentència. I també l'Audiència Provincial s'ha duit a terme un judici contra dos acusats d'agressió sexual a una menor tutelada de Mallorca. Hi ha un tercer acusat que no s'ha presentat i està en crida i cerca fora de l'estat espanyol.
La vista sí que s'ha pogut fer per als dos acusats presents que no es coneixen entre si i que s'enfronten a dos delictes d'abús sexual amb accés carnal. La víctima els va denunciar per intent de tocaments i de violació, tot i que no varen aconseguir consumar l'agressió. Els acusats ho han negat tot i les defenses incideixen en la inconsistència, asseguren, i les contradiccions que s'aprecien en les tres declaracions que ha de la víctima. El processat s'enfronten a una pena de 12 anys de presó i a 30.000 euros d'indemnització en concepte de responsabilitat civil.
De tenir un Nadal per saber mallorquí. Moments que et facin sentir com a casa. Per això, torna al Betlem de la Sang amb les primeres peces restaurades que recuperen tota la seva màgia. Torna al Betlem vivent de la misericòrdia. No hi faltaran neules, concerts cada dia i contacontes, tallers i teatre per infants. Més de 40 activitats per viure, compartir i emocionar-te aquest Nadal. Consulta el programa en el web del Consell de Mallorca i no et perdis res. Per un Nadal ben mallorquí. Consell de Mallorca.
El Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica avalam que els productes de la terra siguin com han de ser. Per exemple, els ous. Els ous ecològics són aliments versàtils i altament nutritius, formats per tres parts principals: la closca, el vermell i el blanc d'ou. I provenen de gallines que han estat criades en llibertat, a l'aire lliure, alimentades amb aliments ecològics i sense l'ús d'antibiòtics. Així és un ou. no un de gallines criades dins una gàbia. Les coses són com són. Si demanes el segell del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica, demanes benestar animal, demanes productes de primera qualitat. Cofinançat per la Unió Europea.
Aquestes festes brindem junts amb el gust de la nostra terra. Denominació d'origen Pla i Llevant, un vi que du la passió de la nostra gent i el caràcter de les nostres vinyes. Un brindis per allò que som i per tot el que compartim. D.O. Pla i Llevant et desitja unes bones festes, amb el suport del Consell de Mallorca.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:15 per la mare de salut. La incidència de la grip a les Balears augmenta fins a situar-se en 75 casos per cada 100.000 habitants. És un increment lleuger de la setmana passada respecte de l'anterior, quan la taxa era de 65 casos per 100.000 habitants, un fet que tensa cada dia més els hospitals i els centres de salut de les Balears a l'espera que la setmana que ve se n'assoleixi el pic màxim.
I davant d'aquesta situació, el sindicat d'infermeria SATSE demana a l'administració que contracti més personal perquè en aquest moment les ràtios de malalts, segons expliquen les àrees d'hospitalització, són molt elevades i els infermers no donen a l'abast. Així ho explica Víctor Zainos, que es portaveu de SATSE.
La pressió assistencial, lògicament, augmenta. No? Les infermeres estan sobresaturades amb uns ràtios entre 36 i 40 malalts els vespres i només dues infermeres per unitat d'hospitalització.
Aquesta situació, segons SATSE, és especialment greu en alguns centres.
L'Hospital de Sant Jacques i Joan Marc tenen la pitjor ràtio de totes les Balears d'infermeres en hospitalització. No tenen la ràtio que ja han augmentat en un altre hospital. I això és la reivindicació que tenim quan jo som delegat de Sant Jacques, de la síndrome de Sant Jacques, i fa temps que estan fent aquesta reivindicació.
Per Illes, Eivissa registra la incidència més elevada, més de 103 casos per cada 100.000 habitants, seguida de Menorca i de Mallorca. Formentera presenta les xifres més baixes i davant el previsible augment de casos, el Servei de Salut ha activat un pla de contingència amb més de 200 llits hospitalaris. Aquesta setmana Son Espasa ja ha obert 8 llits addicionals i el pròxim 29 de desembre els hospitals Sant Joan de Déu de Palma i Dinca n'activiran altres 25 més.
Tant la Conselleria de Salut com els professionals d'hospitals i centres de salut insisteixen que la vacunació és l'única opció enfront d'aquest repunt de casos.
L'objectiu és reduir les formes greus, les complicacions i les hospitalitzacions, especialment entre la població més vulnerable. La coordinadora del PAC d'Andratx, que també coordina tota la zona de Ponent, recorda que hi ha molta de gent que no considera de risc el seu col·lectiu, quan realment sí que ho és, com per exemple nins i gent gran o dones embarassades, malalts crònics, també els fumadors, la gent amb obesitat o especialment els que conviuen amb gent de risc.
També en pediatria recomendamos mucho todos los convivientes de recién nacidos que por debajo de los 6 meses que es no se puede vacunar y es bastante peligroso para ellos contagiarse, todos los que convivan tanto con recién nacidos como con persona inmunodeprimida.
De fet, d'ençà que el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes acordaren en la darrera comissió interterritorial la recomanació de la vacunació, també l'ús de la mascareta, són moltes les persones que han optat per tornar-se-la a posar, encara que les Balears no sigui obligatori, com per exemple si ho és a Catalunya. La imatge, de fet, sobretot hospitals i centres de salut, recorda una mica a l'època de la Covid-19.
I tant és així que les farmàcies han registrat un increment notable en les vendes de medicaments relacionats amb malalties respiratòries i també, com dèiem, de mascaretes. El Col·legi Oficial de Farmacèutic confirma un augment significatiu de dispensació de fàrmacs en comparació amb l'any passat. Ara bé, també aclareixen que no hi ha desabastiment. Parlam de medicaments que ajuden a pal·liar els símptomes de la grip i així ho explica Vicent Terrades, que és el president del Col·legi Oficial de Farmacèutics.
Antigripals, un poc per antiinflamatoris, per antipirètics, per la febre. És vera que hi ha un augment d'això, hem de recordar que aquests medicaments són només per pal·liar símptomes, perquè el grip s'ha de passar.
Deien que l'incidència de la grip a les Illes Balears augmenta o ha augmentat fins a situar-se en 75 casos per cada 100.000 habitants, mentre que arreu de l'Estat la mitjana és ben diferent, perquè aquesta setmana és de gairebé 200 casos per cada 100.000 habitants.
I en aquest context, els facultatius continuaran amb les mobilitzacions laborals després de no haver arribat a un acord amb el Ministeri de Sanitat sobre l'esborrany de l'Estatut Marc i avisen que el mes de gener i febrer convocaran més jornades de vaga. De fet, la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics té prevista demà una reunió i farà saber ben aviat quin dia es convocarà aquestes aturades.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
El Consell de Mallorca ajorna la convocatòria de places turístiques que havia de començar aquest dissabte per evitar més errades. La institució ha decidit suspendre momentàniament l'inici del procés d'adjudicació per garantir que el procediment sigui més fiable i segur i per evitar nous errors tècnics en la tramitació de les sol·licituds.
La Junta Rectora del Consorci de la Borsa de Places d'Allotjament Turístics ho ha aprovat avui mateix. Segons el Consell, es fa feina per dissenyar un sistema tecnològic més potent que garanteixi la igualtat de oportunitats a tots els aspirants. Recordem que en els darrers mesos hi ha hagut diversos intents d'adjudicar places turístiques a Mallorca que s'han vist afectar per problemes tècnics i també per col·lapses del sistema informàtic durant la presentació de sol·licituds. Aquest sistema, basat en la concurrència competitiva, es va saturar en diverses ocasions, especialment pel gran volum de peticions rebudes en molt poc temps. Una situació aquesta que va generar reclamacions i també queixes.
La patronal d'habitatges turístics Atura ha qualificat d'escandalosa i injustificable la decisió del Consell de Mallorca d'ajornar la convocatòria.
Aptur denuncia que aquesta decisió torna a deixar el sector del lloguer vacacional fora de joc i en una situació d'incertesa total després d'això de mesos d'espera d'una convocatòria que s'havia anunciat que fos com imminent. Maria Gibert és la gerenta de l'associació Aptur.
Entenem que és un greuge inadmissible, especialment si tenim en compte que la convocatòria de setembre va funcionar per hotels i places de béns d'interès cultural i la nostra no va funcionar. Per tant, mos plantam a una segona convocatòria suspesa i sense cap plaça adjudicada d'aquestes que s'han anat donat de baixa des d'abril.
En aquest sentit, la patronal del lloguer turístic denuncia un tracte preferent cap a altres modalitats d'allotjament i alerten que aquesta manca d'equitat perjudica, segons asseguren, sobretot el petit propietaris, que segons les seves xifres asseguren que representen el 99% del sector.
Els aeroports de les Balears operaran més de 8.500 vols aquest Nadal entre el 19 de desembre i 17 de gener, és un 8,3% més que l'any passat.
Segons les dades d'AENA, el dia amb més vols a les Illes Balears serà aquest dissabte amb un total de 496 vols. I el dia amb manco moviment serà el dia de Nadal. A més, del total de vol durant aquestes dues setmanes i mitja, uns 5.700 són estatals i altres 2.800 són internacionals.
I també augmenten les reserves hoteleres a Palma. Per les festes de Nadal ho fan un 11%.
Segons les dades de la plataforma Sightminder, les estades entre el 24 de desembre i el dia 7 de gener situen Palma com la segona ciutat amb major creixement de reserves, un 6% més que la mitjana espanyola. A més, la capital de les Illes Balears també és una de les destinacions amb l'increment de preus més important, amb una pujada del 9,7%. El preu mitjà per passar una nit a Palma ha passat del 360 euros al 395 euros la nit.
I no deixant de parlar d'economia. Perquè l'economia balear va créixer un 3,2% al tercer trimestre del 2025, cosa que en confirma la moderació malgrat un altre estiu de rècords. És el que apunta l'informe d'evolució econòmica elaborat per la CAEB. Mallorca lidera de nou el creixement balear, seguit d'Eivissa i Formentera, mentre Menorca ha registrat un impuls només d'un 2,8%, tot i que aquesta darrera és l'única que puja de ritme respecte del trimestre anterior.
La gran patronal ho té clar. Tot i els rècords turístics, tant pel que fa a les arribades com també a les despeses i pernoctacions i la plena ocupació laboral a l'arxipèlag, l'economia balear, segons el seu pare, mostra signes d'esgotament. El dinamisme balear toca sostre i davant d'això no es pot mantenir la competitivitat en un context de preus en alça. La presidenta, Carmen Planes, manté que la sortida ha de ser estructural i que s'ha d'incrementar la competitivitat.
Pese al dinamismo de su economía, Baleares suma los signos de agotamiento de una estrategia de crecimiento intensiva basada en la acumulación de factores productivos. Como en 2024, la economía vuelve a perder intensidad en plena temporada pese al récord de visitantes. En este contexto, la productividad debe convertirse en la prioridad de nuestra agenda económica.
I en aquest context, Comissions Obreres situa el sou mitjà necessari per viure dignament a Eivissa i Formentera en atenció 3.500 euros. És el més alt de tot l'arxipèlag, segons les estimacions del sindicat. Elena Gregori. Es troba també a quasi 1.000 euros de diferència respecte al de Mallorca, xifrat en els 2.500 euros mensuals. Els menorquins i formenterers necessitarien 2.250 euros i 3.472 euros, respectivament, per passar el mes. Maria dels Àngels Aguiló és secretària d'Ocupació de Comissions Obreres.
La negociació col·lectiva no és l'única eina que tenim i no és suficient per arribar a augmentar tot aquest escaló que han de pujar per poder arribar en aquest salari de referència i a cobrir totes aquestes necessitats que tenim.
El sindicat determina que els salaris haurien d'haver pujat un 14%, la majoria dels salaris destina a habitatge, un 57% a les Illes, i en el cas d'Eivissa és d'un 66%.
I milers d'agricultors d'arreu d'Europa han bloquejat els carrers de Brussel·les per demanar que no retallin els ajuts de la política agrària comuna i per protestar contra l'acord de la Unió Europea amb Mercosur. Està previst que la Comissió Europea signi l'acord comercial aquest dissabte al Brasil, tot i que encara han de rebre l'aprovació del Consell i del Parlament Europeu.
Els pagesos europeus es queixen que l'acord farà que entrin al mercat europeu productes agroalimentaris procedents de l'Argentina, el Brasil, l'Uruguai i també el Paraguai, sense exigir-los les normatives que són d'obligació compliment per a productors europeus. La pretensió del país o del Mercosur és col·locar al mercat de la Unió Europea carn de vedella, sucre o també arròs a un preu més barat que els europeus perquè els costos de producció allà són inferiors. Entre les organitzacions agràries que s'hi han manifestat hi ha hagut entitats espanyoles com ASAJA, COAC i també la Unió de Petits Agricultors i Ramaders. En aquest terme s'hi ha referit el president d'ASAJA a l'àmbit estatal, Pedro Barato, en declaracions per a Televisió Espanyola des de Brussel·les.
No se nos puede pedir hacer más cosas con menos dinero. No se nos puede pedir más sacrificios con terceros países cuando no existe la reciprocidad. Yo creo que el campo europeo vuelve a decir basta. Creo que están poniendo en riesgo la seguridad alimentaria. Están poniendo en riesgo la política agrícola común, que es la única que queda.
I arran del futur acord amb els països Mercosur es fan evidents els esforços que han de fer els productors locals per donar sortida a la seva producció. Amb aquesta finalitat, el govern ha obert el termini d'una nova convocatòria d'IBEX Posa Local. És un programa per fer més competitiu el producte local fet a les Illes. Està destinat a les petites i mitjanes empreses perquè els seus espais expositius siguin més atractius.
I els establiments que ja se n'han beneficiat en anteriors edicions asseguren que el seu client ja ha notat la diferència. Aquest és el cas d'una fusteria de Manacor, així ho ha explicat una de les seves propietàries, Maria Antònia Drové.
S'abans i després, una meravella. És a dir, ja si mateix abans havia fet una feina prèvia de que no fos un desastre, però tothom que ve a partir d'ara, uau, quin canvi, no sabia que teníeu això aquí.
Més de 90 el negocis de les Illes que s'han acollit al projecte d'ençà que es va posar en marxa.
I les associacions empresarial de la petita i mitjana empresa Pimeco i Artà Empresarial han fet una crida a la societat per consumir producte local i del petit comerç municipal en aquestes festes de Nadal.
Ho han fet això en una trobada en la premsa en què han recordat que durant el darrer trimestre de l'any 2024 el 60% del Balears varen fer compres en línia, una xifra que se situa un 4% per damunt de la mitjana estatal. Davant d'aquestes dades conviden la ciutadania a consumir begudes i menjars fets aquí a les Illes Balears per contribuir a la cultura, el patrimoni i la natura de les illes. Albert Ferrer és el president de l'associació Artà Empresarial i Carolina Domingo és la presidenta de Pimeco.
Dins Mallorca tenim producte local de qualitat i crec que hi ha per consumir molt més i per mantenir aquestes tradicions que tenim i aquests productes que tenim aquí que són units.
Comprar el comerç local és un acte econòmic, però també social i cultural. Cada compra a una botiga de barri és una aposta per una Mallorca viva, propera i autèntica.
Dos minuts per arribar a les 7:30, l'Ajuntament d'Algaida cedirà sòl a l'IBAVI per fer habitatge públic. Fa més de 30 anys que no hi ha cap promoció al municipi, on s'ha incrementat la demanda els darrers anys per la proximitat a Palma.
I els 1.700 metres quadrats que se cediran estan repartits en diversos solars al nucli d'Algaida. Permetran construir un mínim d'entre 15 i 20 habitatges en règim de lloguer social. A més, es preveu que l'Ajuntament disposi de dos o tres pisos per a usos socials. El consistori elabora ara una enquesta per saber quines són les necessitats de la població i d'aquesta manera estipular també quant d'any de residència al municipi seran necessaris per accedir a aquests nous habitatges. José Luis Mateo és el conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat i Margalida Fullana és la batllessa d'Algaida.
Nuestra presidenta la pasada semana hablaba de 1.213 viviendas en 47 promociones, pues ahora ya podemos hablar de 48 promociones y sumamos nueva vivienda pública para ciudadanos residentes, porque recordamos también que estamos hablando de vivienda pública para residentes.
Avui en dia tenim una realitat que és aquesta manca d'habitatge, principalment per joves, i el que no volem des de l'Ajuntament i des de l'equip de govern és que els joves del municipi s'hagin de traslladar a viure a d'altres municipis, a d'altres pobles.
Es preveu que la dotació de servei per aquests solars estigui acabada a final de l'any 2026 i amb aquest projecte el govern sumarà 48 promocions d'habitatge públic que començaran l'any que ve.
I la possessió d'Esguix, molt a prop de Lluc, ja és una finca pública després que els ajuntaments d'Escorca i Salvan hagin signat la compra per un valor d'1,2 milions d'euros procedent de l'impost de turisme sostenible.
Esguix, de 122 hectàrees repartides entre tots dos municipis, és una finca molt coneguda perquè hi discorre una part important del camí vell de Lluc. La compra suposa enllaçar altres finques públiques que són propietat d'altres administracions.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. L'Ajuntament de Deià destapa irregularitats en les nòmines del seu exsecretari i errades en els processos de contractació.
El mes de setembre, el consistori va detectar presumptes irregularitats en l'arribada d'una nova secretària que en la revisió interna de la compatibilitat municipal s'han pogut constatar. També s'han detectat diverses irregularitats en la justificació de subvencions, un fet que obligarà l'Ajuntament a haver de retornar doblers a altres administracions. En un comunicat, el consistori reconeix que la situació econòmica i administrativa és seriosa després de 3 anys de retard en la compatibilitat. Per tot això, haurà de prioritzar ara despeses i elaborar un nou pressupost.
Precisament en aquests moments hi ha ple l'Ajuntament de Deià amb un punt de l'ordre del dia que inclou la dació de comptes de la liquidació de l'exercici 2023. Això deia mentre el ple municipal de l'Ajuntament de Palma ha aprovat que Pedro Sánchez sigui persona non grata a ciutat.
La moció de vot s'ha aprovat sense sorpreses amb el vot del Partit Popular. PSOE, Més per Palma i Podem han votat en contra. Afirmen aquests grups que la proposta és una cortina de fum per tapar els negocis del Partit Popular i vots al sector immobiliari.
La Fiscalia estudia sol·licitar l'ingrés a presó provisional dels principals acusats de la macroestafa de Lujo Casa fins que la sentència no sigui ferma perquè entén que hi ha risc de fuga.
Això serà demà divendres quan l'Audiència Provincial en revisi les mesures cautelars imposades als 3 condemnats. El tribunal ha condemnat a 14 anys i mig de presó al servei de la trama Carlos García Roldán, conegut com Charlie, i a 9 anys a Miquele Pilato, on considera aprovat que entre tots dos crearen un pla per a la captació massiva de fons per construir una trentena de promocions immobiliàries que mai no s'arribaren a executar. L'estafa va deixar 230 afectats i un frau de més de 3 milions d'euros.
Aumenta la incidència de la grip a les Balears fins a situar-se en 75 casos per cada 100.000 habitants.
Un increment lleuger de la setmana passada respecte de l'anterior que demostra com s'alenteix l'increment dels contagis. Un fet, això, que tensa cada dia més els hospitals i els centres de salut de les Balears a l'espera que la setmana que ve es pugui assolir el pic màxim. El portaveu del sindicat d'infermeria SATSE, Víctor Zainos, reclama més personal per afrontar la sobrecàrrega de feina.
La pressió assistencial, lògicament, augmenta. No? Les infermeres estan sobresaturades amb uns ràtios entre 36 i 40 malalts els vespres i només dues infermeres per unitat d'hospitalització.
Comissions Obreres situa el sou mitjà necessari per viure dignament a Eivissa i Formentera en 3.500 euros.
Són 1.000 euros més que a Mallorca i 1.250 més que a Menorca, segons les estimacions del sindicat, que calcula que el 60% del salari es destina a l'habitatge. Segons la secretària d'Ocupació de Comissions, Maria dels Àngels Aguiló, els salaris haurien d'haver pujat un 14%.
La negociació col·lectiva no és l'única eina que tenim i no és suficient per arribar a augmentar tot aquest escaló que han de pujar per poder arribar en aquest salari de referència i a cobrir totes aquestes necessitats que tenim.
Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports.
Esports que comencen Xisco Ribas amb una notícia d'avui hora baixa, de primera hora de l'hora baixa, perquè Dani Rodríguez deixa de ser oficialment jugador del Mallorca.
Així és, bon vespre. El jugador i el club han arribat a un acord per a la rescissió del contracte del futbolista gallec que posa fi a una etapa de 7 temporades i mitja a l'illa. El Mallorca ho ha fet oficial avui hora baixa a les xarxes socials amb un vídeo en què Dani s'ha acomiadat del club i de l'afició.
La única palabra que se me repite son gracias. Yo lo único que le puedo dar a la gente, a la afición, no solo a los mallorquinistas, sino también a los mallorquines en general, es gracias. Hemos sido muy, muy, muy felices durante tanto tiempo. Somos unos privilegiados, tanto mi mujer como mis hijos como yo, de haber estado tanto tiempo en una isla tan bonita como esta. Y es que solo le puedo dar gracias porque su cariño me ha llegado desde el primer día hasta el último.
Dani Rodríguez va arribar al Mallorca l'estiu de 2018 i abandona el club després de 282 partits disputats, 32 gols i 39 assistències.
Yo espero haber devuelto todo ese cariño a base de trabajo, de sacrificio, de darle valor a cada día que me ponía esta camiseta. Y lo he defendido durante muchos partidos y creo que desde el primer día hasta el último lo he defendido como he podido y como he sabido.
També ha volgut destacar els millors moments que ha viscut com a mallorquinista.
Por suerte tengo grandísimos momentos aquí, ¿no? Y el primer ascenso fue mágico para todos, no solo para mí. Y pues mi primer gol en primera a la vuelta de primera división. Y creo que uno de los momentos más mágicos y que casi se culminan es ese gol en la final de la Copa, ¿no?
Recordem que Dani Rodríguez va ser suspès de sou i feina durant 10 dies el passat mes de setembre pels seus comentaris en xarxes socials en què assenyalava l'entrenador Jagoba Arrasate per no haver jugat cap minut al Santiago Bernabéu i que sí que ho fes el nouvingut Jan Virgili. Dani va demanar perdó i va continuar entrenant en l'equip, però des de l'ascensió no ha tornat a disputar cap minut com a jugador del Mallorca. El migcampista de moment no té un acord signat en cap club i, per tant, es desconeix quin serà el seu pròxim destí fora de Somos. I continuant amb el Mallorca, però ara a la part esportiva, la Copa del Rei ja és passat i toca centrar-se en la Lliga. L'equip cercarà Mestalla refer-se de l'eliminació copera guanyant demà contra el València. El conjunt, dirigit per Jagoba Arrasate, ha fet avui matí el darrer entrenament abans del partit i l'entrenador ha parlat de la importància de l'enfrontament contra un rival directe.
De una victoria que nos ha dado mucho aire y ahora sería corroborar un poco eso con otro buen resultado, ¿no? Contra un rival que ahora mismo está con nosotros ahí en la clasificación, que si nos gana nos adelanta, y es un equipo que ya sabéis que sí, se habla mucho, puede haber tensión, pero en los momentos de verdad Mestalla aprieta mucho. Es el último partido del año antes de Navidad, seguro que va a haber un buen ambiente, que ellos van a apretar. Tenemos que hacer un buen partido si queremos ganar, pero de ganar sí que creo que daríamos un salto muy, muy, muy importante.
El Mallorca és 14 a la classificació en 17 punts, mentre que el València, amb 15, és 17 i frega la zona de descens. L'entrenador del conjunt che, Carlos Corberán, només té un objectiu per demà.
La verdad que yo me lo tomo de una forma muy clara y muy directa, ganar el siguiente partido. Es que mi objetivo es ese, ahora mismo nuestro objetivo es sacar 3 puntos ante el Mallorca, y soy consciente de que vamos a tener que hacer mucho trabajo y mucho esfuerzo para poder conseguirlo, porque enfrentamos un rival bueno, con capacidad a nivel colectivo y con rendimientos individuales, como he dicho antes, interesantes, pero nos centramos en nosotros, en nuestro deseo, en nuestro compromiso, en nuestras ganas de dar la afición lo que queremos darle, que son 3 puntos.
Demà és el darrer partit d'un 2025 per al Mallorca, que a més d'haver començat i acabat amb eliminacions a la Copa del Rei, no deixa bons números pel que fa a la Lliga. 16 derrotes, 11 empats i només 8 victòries. Jagoba espera que el 2026 sigui millor.
El 2026 tiene que ser mejor que el 25. Tenemos que sacar mejores resultados, tenemos que dar mejores sensaciones, estamos trabajando para ello y yo soy optimista, pienso que el 26 será mejor que el 25.
Per cert, l'àrbitre de demà serà Alejandro Quintero i el VAR hi haurà Valentín Pizarro. Recordem que aquest València-Mallorca en tota la prèvia el podreu seguir en directe demà a partir de les 7 del vespre aquí, a IB3 Ràdio. I l'Atlètic Balears es va acomiadar ahir de la Copa del Rei, tot i jugar un gran partit contra l'Atlètic de Madrid. El conjunt blanc i blau va perdre per 2-3. Gerardo Bonet i Keita, de penal, marcaren els gols baleàricos, mentre que Raspadori i Griezmann, que en va fer 2, és de l'equip matalasser. El tècnic de l'Atlètic Balears, Luis Blanco, diu que està molt orgullós.
queremos ganar siempre y nosotros hemos planteado el partido para poder pasar a la eliminatoria, está claro. Feliz no estoy, porque no he ganado, no hemos ganado, pero orgulloso sí que estamos mucho. Pues en eso seguramente si hemos podido enganchar a alguien, pues yo creo que eso es un éxito para el club. Yo pedía competir al máximo nivel, creo que eso lo hemos hecho. No nos ha llegado porque nos enfrentamos contra un rival buenísimo.
I l'entrenador de l'Atlètic de Madrid, el Cholo Simeone, sabia que no seria un partit fàcil.
Estamos con un pie bueno, duro, difícil. Sabíamos que estos campos son así, que no es fácil ganar y que es complicado. Todos los partidos estos son complicados. Fíjate los equipos que han quedado fuera.
Precisament ahir vespre, quatre equips de primera divisió varen quedar eliminats de la Copa. Aquests són els següents resultats. Cultural Gironesa 1, Llevant 0, Albacete 2, Celta 2, Osca 2, Osasuna 4, Racing 2, Villarreal 1, Talavera 2, Real Madrid 3 i Alavés 1, Sevilla 0. I avui es disputaran 3 enfrontaments més. Ara mateix en joc el Burgos perd per 0-1 amb el Getafe i l'Ourense i l'Atlètic Club encara empaten a 0 i el Murcia Betis es jugarà a les 9. D'aquest setzen de final només faltarà el partit entre Granada i Rayo Vallecano, que jugarà el 6 de gener per mort del partit d'avui a la Conference League del conjunt madrileny contra el Drita de Kosovo. I acabam en 12 punts. En bàsquet, els tres equips balears de primera fe varen perdre la jornada d'ahir. L'Estia Menorca va caure per 86 a 96 contra l'Estudiantes, el Figui, a Son Moix, per 86 a 93 contra el Palència i el Palmer per un contundent 95 a 59 a la pista del Tizona a Burgos. I en voleibol a la Superliga tampoc hi va haver victòria. El Conet de Balear Manacor va perdre per 2-7-3 contra el Leganés i es manté a la tercera posició.
Gràcies, Xisco, 20 minuts per arribar a les 8.
Aquest Nadal, tria un torró de mel·la com Déu mana. Amb mel de mallorquina, naturalment. Això ben bo, eh? Autèntic i ben mallorquí. Un bon torró de galletes rossellons, que són bones de collons.
Com s'ha estimat, com estimam i per què continuem estimant. Història de l'amor d'Agrupació Senyor Serrano arriba al Teatre Principal d'Inca. Una sola actriu, imatges en directe i una mirada íntima i col·lectiva sobre l'amor al llarg del temps. Diumenge 21 de desembre a les 7 del capvespre. Teatre, vídeo i emoció en estat pur. Entrades ja a la banda al web del teatre.
Un vi denominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Entre crits i en un ambient de tensió i molta indignació, l'Ajuntament de Palma ha talat avui tots els arbres històrics de la plaça de Llorem Villalonga, al barri de Sa Calatrava. Desenes de veïnats s'hi han concentrat des de primera hora del matí contra l'eliminació dels 18 exemplars centenaris de vella ombra que finalment han estat talats.
L'Ajuntament els ha arrabassat, tot i l'oposició veïnal i els recursos administratius presentats contra la decisió municipal que aquesta setmana va rebre l'autorització judicial per tallar-los, al·legant motius de seguretat. Així se'n lamentaven els veïnats.
Muy impotentes, ¿no? Estamos intentando hacer todo lo que hemos podido, entrar en diálogo... Y bueno, ahora hoy, esta mañana está la policía, nos impide estar alrededor, entonces tenemos que estar ahí separados y vamos a ver cómo están tallando esos árboles delante de nuestros ojos, es que es increíble.
Porque yo en aquests arbres els he vist sembrar y ahora quan que veig que els atomen, això és un desastre. No sé per què, diuen que estan prou i prou, jo veig estrony, que estan ben sants.
La qüestió és que l'Ajuntament alega que els arbres estaven en mal estat i que això suposava un risc per caiguda de branques i cimals per a totes les persones que passen per la plaça. Els veïnats, amb el suport de l'Associació Balear de l'Arbre, mantenen que hi havia altres solucions menys dràstiques. Per això han demanat la dimissió del batlle Jaime Martínez i han presentat un recurs contenciós administratiu.
I el Ministeri de Transició Energètica considera excessius els projectes de molins eòlics flotants previstos al nord de Menorca, tenint en compte la infraestructura elèctrica actual de l'illa. Carles Marquès.
I és que un sol enllaç submarí és insuficient per evacuar la gran quantitat d'energia que produirien aquestes plantes en cas que s'acabin fent realitat. Ho ha assegurat el secretari general d'Energia, Jean Grisart, al Senat. Defensa que aquestes iniciatives, de les quals encara no n'hi ha cap en tramitació, no són hores d'ara viables a Menorca.
Però, efectivament, no tiene ningún sentido sobredimensionar un proyecto con respecto a la capacidad de evacuación de energía eléctrica en la medida que la retribución que se plantea para este tipo de infraestructuras depende de la capacidad de exportar esa energía. Con lo cual, si llegamos al caso que se llega a hacer un parque eólico que no es capaz de colocar esa energía, nunca llegará a cobrar por ella, con lo cual nunca llegará a ser viable.
Explicacions que ha donat en resposta el senador Cristóbal Marquès, que ha advertit que les dues plantes projectades a Menorca generarien 2480 megawatts de potència quan el consum mitjà de l'illa és de 65 i es cobreix amb energia solar.
¿Por qué se impulsan dos parques eólicos marinos de dimensiones tan desproporcionadas respecto al consumo real de la isla de Menorca? ¿Y para quién está pensada realmente esta energía? ¿Para los menorquines o para ser enviada fuera de la isla?
La solució per poder evacuar l'energia passaria per un segon enllaç submarí que ja està projectat per abans del 2030. En qualsevol cas, Gruissart sosté que per executar-se, els parcs eòlics flotants no poden generar cap impacte ambiental.
I empitjoren els indicadors de consum d'aigua, de la temperatura de la mà i de pressió humana a Mallorca. En canvi, milloren lleugerament les dades de conreus ecològics, energia renovable i fondejos sobre Posidònia.
Són dades aquestes de l'informe de sostenibilitat mediambiental de l'any 2024, que també fa èmfasi en la qualitat de les aigües de bany que han empitjorat en els darrers anys. De fet, els problemes associats al cicle de l'aigua són els més importants, segons ha indicat Mallorca Preservation, que ha elaborat aquest estudi. Ana Riera n'és la directora executiva d'aquesta fundació.
Aumenta la pressió humana i això hace que necessitemos más agua y porque encima cada vez pues si llueve menos y si no llueve menos, pues el régimen de lluvias va cambiando. El nivel de explotación de los acuíferos hace que tengamos poca agua y que además la que tenemos no esté en buena calidad porque se salinizan. Entonces, esto yo creo que es uno de los principales retos que tiene Mallorca y creo que realmente requiere de hacer una inversión seria en infraestructura del ciclo del agua.
I així mateix també han davallat les xifres de reciclatge i actualment el 80% dels residus que es produeixen a Mallorca són de rebuig. L'indicador estructural és l'índex de pressió humana que creix gairebé un 4% d'ençà de l'any 2019. Aquesta dada es basa en el creixement demogràfic i en les dades d'afluència turística.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Famílies d'infants i treballadores de l'escoleta de Can Cantó s'han mobilitzat avui migdia a Eivissa davant la preocupació que la gestió del centre de 0 a 3 anys que pertany a l'Ajuntament passi a mans del govern. Ivonne Aranyó.
Les famílies han donat suport al personal del centre. Denuncien que l'equip de l'escoleta no ha rebut cap explicació i que el personal duia molt de temps suportant les obres d'una ampliació que no podran gaudir perquè, segons ha assegurat el consistori, traslladen el seu lloc de feina a l'escoleta de Vila, que passarà de tenir 4 a 12 educadores. Andrea Torres és usuària de l'escoleta de Can Cantó.
Estas educadoras esperaban con muchísima ilusión la ampliación del centro. Ellas están desde el primer día, llevan aproximadamente unas 15 años, 20 años aquí y justamente se han enterado por casualidad de que ellas no van a poder estrenar las nuevas instalaciones.
Temen que quan l'escoleta passi a mans del govern es perdi l'horari ampliat de 7:30 a 3:30, que s'externalitzi el servei de menjador i que es perdi el servei d'escola d'estiu. Per això han presentat al·legacions al decret consistorial que permet el canvi de gestió i que encara està pendent d'aprovació. Irene López és portaveu de les famílies afectades.
Altres escoletes de conselleria són de 8 a 3, no tenen escola d'estiu i clar, tot això ens provoca molta angoixa perquè no ens garantitzen 100% i només es garantitzen fins al 31 d'agost del 2026.
El consistori assegura que el personal de l'escoleta mantindrà les seves condicions i que, a més, es reforçarà la plantilla existent. També garanteix l'escola d'estiu de 2026 i diu que l'escoleta podrà oferir servei per primera vegada durant els 12 mesos de l'any.
I en aquestes dates de Nadal és habitual retrobar-se en família i amics. Ara bé, cada vegada hi ha més persones que viuen aïllades i han de passar les festes en soledat. A Ciutadella, enguany, hi ha una nova iniciativa. La sociòloga Laura Anglada ha ideat un sopar de Nadal compartit entre totes aquelles persones que han de passar el Nadal soles.
Això serà al casino dia 17 de gener a partir de les 7 del capvespre. L'única condició és dur alguna cosa per menjar, per compartir amb els assistents. La idea va sorgir la setmana passada, després de parlar amb un amic que passarà les festes de Nadal tot sol a la ciutat.
I en Setella, moltes persones pues, que no només immigrants, persones que estan vivint aquí i que per lo que sigui, pues, perquè, per exemple, famílies en situació de separació, pues, que un dia passen els dies, un dia amb els fills i l'altre en sol demà estan tots sols, o gent major, o per lo que sigui, no? I vaig pensar que bueno, que a vegades només fa falta algú que pugui mediar.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Des de Brussel·les, avui Pedro Sánchez es reuneix amb els líders de la Unió Europea en la qüestió de què fer amb els fons russos congelats, just a 24 hores per reunir-se en sumar, i de Sánchez ha reconegut des d'allà diferents punts de mira amb els que són els seus socis d'executiu, però ha volgut destacar els de trobada.
Pese a esas discrepancias, yo creo que hay muchas cosas que nos unen al Partido Socialista y a Sumar.
Són els esforços de Pedro Sánchez per aconseguir un acostament davant els casos de corrupció i els nombrosos o les nombroses denúncies per presumpte assetjament sexual per part de dirigents socialistes.
Els socis de Sumar ja varen sol·licitar una remodelació del govern i també una reunió bilateral que podria fer-se demà. El dirigent d'Esquerra Unida i diputat al Congrés és Toni Valero.
Y cuando salgamos de esa reunión pasaremos y cruzaremos el siguiente puente cuando lleguemos a ese río. Pero ahora mismo estamos en el punto fundamental y es que el Partido Socialista se tiene que poner a la altura de la crisis que ha surgit en su seno.
Els populars ho tenen clar. Alicia García, portaveu del Partit Popular al Senat, diu que el president no fa cap pas endavant per millorar la desfeta en el si de la formació que encapçala.
Hace muchas simulaciones, amenaza con rupturas falsas, pero luego quedan en nada porque sabe que fuera del gobierno hace mucho frío.
I mentrestant, la secretària general de Podem, Iona Belarra, ha manifestat que no té cap expectativa, ni una, diu, en la trobada amb els socis, i que Sánchez empeny l'ultradreta per amunt.
Todas las decisiones que está tomando están alimentando a la derecha y a la extrema derecha, porque no está haciendo ni una sola de las cosas que se esperaba de un gobierno que se autodenomina progresista.
Els casos d'assetjament sexual del PSOE han despert tot una llau de denúncies que traspassen les files socialistes i ja afecten també a partits com PP i Vox. Avui han conegut que la jutgessa investiga el batlle del PP de Gerica Castelló per dos delictes d'agressió sexual a dos menors d'edat.
En el seu moment, la magistrada encarregada de la causa va imposar a l'investigat mesures cautelars d'allunyament i prohibició de comunicació respecte del dos denunciants actualment continuen vigents. Ell, però, continua ocupant la batlle d'aquest municipi i de la Comunitat Valenciana. A més, el responsable de xarxes de vots, Javier Esteban, ha presentat la dimissió després de ser acusat d'assetjament sexual a un militant quan aquest tenia només 16 anys. Esteban, a través de les seves xarxes socials, ha negat totes les acusacions i les emmarca en la guerra oberta amb els dirigents de l'organització juvenil Revuelta, acusada de quedar-se amb els fons recaptats per la Dana.
I ja hi ha data per la declaració del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, com a testimoni en la investigació judicial de la Dana. Serà passades les festes, dia 9 de gener, a partir de les 9 i mitja del matí. Tres dies després, dia 12, se celebrarà el cara a cara entre l'exconsellera de l'Interior, Salomé Prades, i qui era cap de gabinet de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, qui nega els whatsapps aportats per Prades a la causa, en els quals ell demanava no confinar la població, tot i la gravetat de les pluges que varen deixar 230 morts a la comunitat.
La jutgessa interrogarà Feijóo per aquestes declaracions que va fer dos dies després de la Dana.
Desde el pasado lunes me ha venido informando en tiempo real y me venía diciendo que la situación era muy compleja y desde el martes ya me estuve informando igual que ayer.
Feijóo explicava davant la premsa que Carlos Mazón el mantenia informat en temps real d'ençà davant de la Dana, que va ser un dimarts, unes paraules que ara són rellevants quan s'ha conegut que durant unes hores qui era el president valencià va estar pràcticament incomunicat per un dinar conegut al restaurant del Ventorro. De moment, els registres telefònics aportats a la causa només mostren una telefonada entre tots dos passada a les 9:30 del vespre. La jutgessa ha oferit a Feijóo la possibilitat que faciliti els seus missatges amb Mazón durant aquell dia.
El jutge Peinado arxiva definitivament la causa contra el delegat del govern espanyol a Madrid, Francisco Martín, en el cas Begoña Gómez, això després que l'audiència provincial en rebutjés la imputació.
Ara l'instructor Amas una interlocutòria en la qual assegura que resulta plenament acreditat que l'investigat no ha participat en el delicte de malversació de cabals públics pel qual era investigat i ayer mostra lleugerit després de conèixer la decisió.
El Partit Popular ha citat al Senat l'expresident del govern central, José Luis Rodríguez Zapatero, per declarar en la comissió del cas Coldo.
I segons la portaveu del Partit Popular, la cambra alta, Alicia García, l'exmandatari socialista haurà d'explicar quin va ser el seu paper en el rescat del Plus Ultra i quina és la seva relació amb els directius d'aquesta aerolínia investigats per un presumpte delicte de blanqueig de capitals. El PSOE assegura que el Partit Popular sotmet el Senat a un desprestigi absolut.
La Guàrdia Civil investiga un possible robatori de vots per correu a només 3 dies de les eleccions a Extremadura.
Correu ja ha confirmat el robatori de 124 sobres amb vots per correu a la seva oficina de Fuentes de Cantos, així com de 14.000 euros en efectiu. El PP sospita que es podria tractar d'una maniobra per alterar el resultat de diumenge.
El Banc Central Europeu ha informat avui que manté el tipus d'interès en el 2%.
Updated assessment reconfirms
la nostra avaluació actualitzada confirma que la inflació hauria d'estabilitzar-se en el nostre objectiu del 2% a mitjà termini, ho ha dit la presidenta Christine Lagarde, que ha assegurat també que l'entitat està en bona posició amb el tipus d'interès situats al voltant del 2%, però que aquesta posició no és estàtica.
5 minuts per arribar a les 8, obrim plana cultural. Els químics Tomeu Bonet i Lluís Vallcaneres, el geògraf i home del temps d'IV3 d'aquesta casa, Miquel Salamanca, tots tres experts muntanyers i científics presenten aquest dia el llibre de l'aigua, un treball que estudia la relació de Mallorca amb l'aigua al llarg de la història i en el present. De fet, en aquesta hora ja es presenta a Palma, Sandra Martínez.
L'aigua com a element de vida, també com a generadora de destrucció. L'aigua com a modeladora del paisatge, com a impulsora de tot tipus de construccions, molins, sínies, pous, canalitzacions, embassaments, una relació de dependència, de necessitat, de la qual potser no en som gaire conscients. És Miquel Salamanca.
Té una vessant social molt important i clar, la relació humana amb l'aigua a una illa on és un bé escàs, sobretot en èpoques de sequera i un clima molt irregular, com és el Mediterrani, amb una tendència, a més, a uns estius secs, etc etc, això ha condicionat totalment la relació humana amb Saigon.
Salamanca, Bonet i Vallcaneres varen publicar el 2022 el llibre de la neu. Allà varen localitzar i catalogar 51 cases de neu a la Serra de Tramuntana i Llevant. Fou aquesta feina d'aquí, d'aquesta col·laboració, d'on va sorgir la idea de fer aquest altre llibre. I tot i que treballar a 6 mans pugui tenir les seves complicacions, Salamanca assegura que l'entesa entre els tres és molt bona i que això facilita les coses.
Gent molt, molt fanera i gent molt, molt eficaç. A part de que també a tots tres mos agrada molt la natura, mos agrada molt el medi, mos agrada molt la muntanya, no mos fa peresa caminar. No mos fa peresa anar a veure coses que no coneixem, tenim curiositat, i quan fas feina amb persones així, clar, la feina és més bona de fer, sobretot si teniu punts en comú, que és escàs.
El volum conté un apartat etnogràfic, que és el que ha costat més feina de recerca, i també un altre dedicat a la meteorologia i als extrems hidrològics, és a dir, a les inundacions i a les sequeres que històricament són habituals a les illes. Acaba amb un toc d'atenció sobre el futur.
És una reflexió necessària que s'ha de fer i sobretot un intent de que siguin conscients de que realment s'aigua probablement de totes les coses que tenim en el medi natural sigui la més destacada de totes.
El treball es presenta avui a Palma, demà a Sencelles i dimarts que ve, dia 23, a Alaró. El llibre de l'aigua l'ha editat Gorg Blau Edicions.
I doncs hi ha la proposta musical ben especial per demà, la que reunirà el Trull Teatre de Palma, Tomeu Penya i els seus amics per celebrar aquestes festes de Nadal.
I entre els amics hi ha Joan Changuito, Juanjo Montserrat i també Joan Cabot. No hi faltaran a la cita els acompanyants clàssics de camí d'aquest del de Vilafranca, com Marisa Rojas i el grup Géminis. Completarà la proposta la coral A mi va l'espectacle. Començarà a les 8:30 i encara sou a temps de comprar entrades.
I també per celebrar el Nadal. D'aquí a mitja hora comença el Gremi a Palma, una nova edició, la quarta edició del Nadal Eclèptic, amb 20 artistes i youngs, parelles, trios, sorpreses inesperats i impossibles que per un vespre més convertiran en possibles interpretar les cançons que l'atzar hagin volgut. Entre aquests artistes hi haurà Maria Hein, Ànimos Parrec, que sentim de fons, Negre, Pitxorines, O.R., Júlia Colom, Marc Grimald, o també Joan Bausà, Oliva Trencada i Rigui Tompara. Encara es poden comprar entrades, el cost de l'entrada són 14 euros. Hem arribat a les 8, moment de resumir els temes més destacats d'aquest dijous, dia 18 de desembre, en què l'Ajuntament de Deià ha destapat irregularitats en les nòmines del seu exsecretari i errades en els processos de contractació. Aina Riera.
Al setembre, el consistori va detectar presumptes irregularitats amb l'arribada d'una nova secretària que amb la revisió interna de la compatibilitat municipal s'han pogut constatar. També s'han detectat diverses irregularitats en la justificació de subvencions, un fet que obligarà l'Ajuntament a retornar d'obvés a altres administracions. En un comunicat, el consistori reconeix que la situació econòmica i administrativa és seriosa després de 3 anys de retard en la comptabilitat. Per això, haurà de prioritzar despeses i elaborar uns nous pressupostos.
Precisament avui el ple de l'Ajuntament de Deià, que ha començat a les 6 de l'hora baixa, hi ha un punt de l'ordre del dia que inclou l'adhesió de comptes de liquidació de l'exercici 2023. Això quan l'Ajuntament de Palma ha aprovat que Pedro Sánchez sigui persona non grata a la ciutat i quan ara Mahó lamenta la paràlisi en què assegura que està l'actual equip de govern, la seva ineficient gestió econòmica, diu, i l'incompliment de compromisos. En aquest sentit, critiquen que el consistori vulgui aprovar un pressupost com si es tractés, diuen, d'un simple tràmit.
La formació posa el focus en el problema de la potabilitat de l'aigua i demana a l'Ajuntament que se centri a resoldre aquest problema. A més, demanen que es constitueixi un grup de seguiment de les dues formacions i reunir-se periòdicament. A Jordi Tutzó, portaveu d'Aramau.
Si hi ha un compromís públic clar per part del PSOE per presentar projectes reals en terminis d'execució concrets, Aramau votarà a favor del pressupost de 2026. Perquè el que ara m'ho vol és fer possible que s'apliquin solucions reals als problemes reals de la ciutat.
La Fiscalia estudia sol·licitar l'ingrés a la presó provisional dels principals acusats de la macroestafa de Lujo Casa fins que la sentència no sigui ferma perquè entenen que hi ha risc de fuga.
Serà demà divendres quan l'Audiència Provincial en revisi les mesures cautelars imposades als 3 condemnats. El tribunal ha condemnat a 14 anys i mig de presó el servei de la trama Carlos García, Roldán, Charlie i a 9 anys Miquele Pilaton considera aprovat que entre els dos crearen un pla per a una captació massiva de fons per construir una 30ena de promocions immobiliàries que mai arribaren a executar-se. La condemna més elevada és per a García Roldán per un delicte d'estafa agreujada en concurs, falsedat en document privat, pertinença a grup criminal, insolvència punible i blanqueig de capitals. D'altra banda, Miquele Pilato està acusat per estafa agreujada, pertinença a grup criminal i blanqueig de capitals. L'estafa va deixar 230 afectats i un frau de més de 3 milions d'euros. Contra la resolució es pot interposar un recurs d'apel·lació en un termini de 10 dies, segons recull la sentència.
I Comissions Obreres situa el sou mitjà necessari per viure dignament a Eivissa i Formentera en 3.500 euros.
Són 1.000 euros més que Mallorca i 1.250 més que Menorca, segons les estimacions del sindicat, que calcula que el 60% del salari es destina a l'habitatge. Segons la secretària d'Ocupació de Comissions, Maria dels Àngels Aguiló, els salaris haurien d'haver pujat un 14%.
La negociació col·lectiva no és l'única eina que tenim i no és suficient per arribar a augmentar tot aquest escaló que hem de pujar per poder arribar en aquest salari de referència i cobrir totes aquestes necessitats que tenim.
I avui, hora baixa, s'ha fet oficial que Dani Rodríguez deixa de ser jugador del Reial Mallorca.
El jugador i el club han arribat a un acord per a la rescisió del contracte del futbolista gallec, que posa fi a una etapa de 7 temporades i mitja al conjunt mallorquinista. Ho avançàvem avui i fa uns moments el club ho acaba de fer oficial. Dani Rodríguez, en el seu